El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Arreu del món hi ha una trentena de conflictes latents que es reparteixen en diferents punts del globus terraqui. Destaca sobretot la guerra al Pròxim Orient i a la zona de Palestina i la franja de Gaza o a Ucraïna, però hi ha altres combats que estan ben presents, com per exemple la situació a l'Àfrica. Ho destaca el professor de Relacions Internacionals de la UAB, Rafael Grassa.
Tot el que continua succeint a la zona de la República Democràtica del Congo, tot el que continua succeint a aquella zona, diguem-ne, incluiria, per tant, des d'aquesta perspectiva, altres països de la regió dels Grans Llacs, continuament i seriosos problemes, i no en prestem especial cas, especial interès, etc. Però existeixo, això és més que res per temes d'obsolescència informativa i per la incapacitat de parlar d'aquests temes.
Ara bé, el coneixement i el valor que es doni a cadascun d'aquests conflictes depèn directament del pes que li donin els mitjans de comunicació, uns mitjans que, per Grassa, han deixat enrere, per exemple, processos de pau tan importants com els de l'Amèrica Llatina.
Els processos exitosos, els processos de pau. Per exemple, es parla molt més en el cas de Colòmbia de les dificultats que està havent-hi en certes zones, de les dissidències de les FARC, que dels èxits que pot haver-hi, o excepte alguns diaris o ràdios molt interessades per aquest tema de l'estat espanyol, ningú segueix els èxits d'alguna manera. Efectivament, ens cansem de les coses constantment.
Tot plegat ho analitzem avui al Cafè de la Ràdio, coincidint amb el Dia Escolar per la No Violència i la Pau, una jornada per reflexionar sobre la cultura de la pau i el repte d'acabar amb les guerres en una societat com la nostra. En aquest context, volem fixar-nos en la situació dia d'avui d'un dels conflictes que més preocupen a l'opinió pública i del que més en parlem, la guerra al Pròxim Orient. Ho fem amb l'Helena Molist.
Al Pròxim Orient, l'actualitat bull a l'espera de trobar una fórmula per tal que el govern israelià i Hamas trobin un punt d'acord per decidir acabar amb les hostilitats que han provocat prop de 26.500 palestins morts i més de 65.000 ferits i més d'un miler llarg al bàndol israelià. Un conflicte on el que més fa patir és, sobretot, la possibilitat que la guerra escali i afecti els països més pròxims.
La dificultat està que en les altres zones frontereres, Síria, Jordània, el Mar Roig, els Houthis, diguem-ne, la situació s'ha complicat i cal veure en què quedarà l'amenaça de represàlia dels nord-americans per la mort de soldats nord-americans el dia d'ahir amb un atac de milícies, en principi, amb suport iranià.
En aquesta línia, les solucions diplomàtiques tenen un camí difícil per assolir un alto al foc que alhora pugui anar acompanyat d'un alliberament d'hostatges per les dues bandes que pugui acabar del tot amb la situació que s'ha produït en aquesta darrera escalada del conflicte. Un moment en què el que és més important és fer front a la crisi humanitària.
Una situació d'extrema urgència en aquest moment, fora de l'humanitari, que és d'extremíssima urgència, però hi ha un risc de nou de complicació regional, no tant per al tema de Hezbollah i del Líban, que està raonablement controlat, sinó per al tema justament de la zona de Jordània, de Síria, i en particular tot el tema dels Houthis iemenís que controlen els accessos al Mar Roig.
Per resoldre-ho, a banda de les converses entre els diferents estats, també és molt important trobar fórmules per resoldre-ho. Una de les que podria funcionar, pel professor Grassa, és la creació de dos estats, una realitat molt complicada ara mateix, tenint en compte l'estat en què ha quedat la franja de Gaza.
L'única possibilitat per això és que el que ara s'ha convertit en un mantra, que ja ho era fa anys, la possibilitat de dos estats, difícil, perquè la presència israeliana ha augmentat molt a Cisjordània, per suposat, en aquest moment és importantíssima a Gaza, a part que Gaza és un territori amb un 80% de les infraestructures destruïdes, com a mínim les infraestructures de vivenda, i per tant, encara que tornessin tots els desplaçats, el milió i mig de persones que han estat desplaçades cap al sud, cap a la zona nord, tampoc tindrien pràcticament on viure. De no fer-se tot això i de no treballar-se seriosament amb la situació de dos estats, la situació pot ser enormement complexa.
Un altre moviment que podria canviar-ho tot és la situació política israeliana, molt marcada per un moviment contrari a l'actual president del país, Benjamin Netanyahu. Però també és essencial la pressió que pugui fer la comunitat internacional per portar-lo a acabar amb les hostilitats.
Mitjans de comunicació han posat el focus a Palestina i a la Franja de Gaza i ens hem allunyat de la situació ucraïna. Com estan, però, les coses al país de l'est d'Europa?
Grassa assegura que el conflicte entre Rússia i Ucraïna està enquistada i que els dos països viuen una situació d'escalada que no s'atura. En aquest sentit, el professor de la UAB posa de manifest que l'ofensiva que estava prevista per part de les tropes ucraïneses no s'ha produït.
I el que podem dir és el següent. Primer, la famosa i tan publicitada ofensiva ucraïnesa no ha resultat. Van aconseguir un petit guany de terreny, però aquí va quedar, diguem-ne, estancada. En segon lloc, continuen guerres, bàsicament aèries, bàsicament amb potencials de drons i de míssils. Encara està pendent la possibilitat de l'ús, perquè no ha acabat l'entrenament dels avions de caça F-16.
Tot plegat en un conflicte que a finals del mes de febrer farà 2 anys i que està en marxa i que no ha trobat un desllorigador. I amb una oposició també dins d'Ucraïna, especialment amb la vista posada a unes eleccions que per calendari tocarien, però que amb la guerra podrien endarrerir-se. Però sobretot en un context en què la corrupció és molt present al país.
Continuen les tasques de corrupció. Ahir vam saber d'una nova corrupció, malgrat que no fa més d'un mes es va canviar el ministre de Defensa, amb el procés justament de compra i d'adquisició d'armaments, en aquest cas de municions, i hi ha un cert descontent intern a Ucraïna per l'ampliació dels mecanismes de, diguem-ne, de portar persones directament cap al front, tots els mecanismes d'enrolament obligatori en el front.
Però a part de la corrupció interna, també hi ha alguns països que comencen a posar en dubte que s'hagi de seguir donant ajudes militars a Ucraïna, especialment amb potències com els Estats Units o alguns països del sud.
Immediatament, en 2, 3, 4 setmanes, torna a estar probablement a l'agenda la possibilitat de negociacions per buscar algun tipus de mecanisme, diguem-ne, de solució de compensació, perquè, si no, Ucraïna continuarà necessitant un ajut enorme, i recordem que no està havent-hi pràcticament ajut econòmic des d'Estats Units.
Tot plegat en un conflicte estancat, i al qual a hores d'ara no se li veu el desllorigador.
El cafè de la ràdio.